Amics oients, esteu escoltant els 5 minuts més, és el moment de l'informe econòmic amb el professor Josep Anguera, que ja el tenim en línia. Què tal, professor? Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora i bona fresqueta.
I bona fresqueta, que en fa molta, certament. Portem uns dies en què l'hivern es fa notar, i de quina manera. La sort que tenim és que quan surt el solet escalfa.
Sí.
Això sempre s'agraeix,
sí, 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 sí. Però si passes a l'ombra, passes a darrere d'una paret, sí, quedes totalment glaçat.
O si t'enganxa una ràfaga de vent, allò en algun carrer d'aquells que calent té via lliure, escolta, també...
Sí. I quedes ben distret. Molt
exacte.
Bé, doncs què,
bé,
què,
escolti, professor, tinc moltes ganes de que ens expliqui què hi ha al darrere d'aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna, que tota l'OTAN, o gairebé tota, s'hi està posant de quatre grapes. Algun terme econòmic deu haver-hi, perquè, si no, no tants països hi s'ocampar, no?
Home, sí, sí, per descomptat, hi ha temes, i a vegades temes entrellaçats que dius com pot ser, no?, que passi això. A veure, primer, per situar-nos, pensa que quan el Mikhail Gorbachev i el Bush pare van acordar o van parlar sobre el desmantellament de la Unió Soviètica, una de les coses que, un dels acords, no gaire secrets, però poc divulgats, és de que els països limítrofes amb l'antiga Rússia, el que és ara la Confederació Russa, doncs no entrarien a l'OTAN. I això, diguéssim, s'entén bastant, perquè, esclar, doncs són els països fronterers. I per tant, doncs ara, com que Ucraïna té un govern prooccidental, doncs, i diguéssim, l'OTAN l'està festejant, com ja va festejar altres països, com és Romania i Bulgària, doncs els russos veuen, entre altres coses de dificultats que tenen, doncs veuen que això és com una traïció, no? I a més una amenaça per la seva integritat territorial. Llavors, dit això, pensa, recorda que ja van fer allò de la península de Crimea fa un parell d'anys,
sí,
o així, no?
Sí.
Que hi havia una majoria prorussa. És més, em sembla recordar, no, d'haver-ho llegit, que l'Stalin, aquesta península de Crimea, que era territori rus, ho va cedir a Ucraïna. Allò que feia, mira, això per vosaltres. I és clar, diguéssim, el senten molt rus, aquell territori de la península. Total, que ens trobem que dintre de la sortida de la pandèmia i amb un hivern bastant rígid, bastant fort, sever, no? Doncs els russos, o més concretament el govern rus, com que sap que té una clau important, que és el gas, pensa que Europa central i el nord d'Europa s'escalfa gràcies al gas de siberià. Sobretot els alemanys tenen molt interès en inaugurar una segona canalització, que li diuen el Nord Stream 2, que faria que tinguessin un subministrament molt més gran de gas.
Per aquest motiu, professor, els alemanys, sí, són reacis a participar d'aquesta iniciativa, no?
No, ells estan, els nord-americans estan apretant els alemanys perquè siguin reacis. Ells estan molt a favor, perquè és el seu principal font d'energia, uh-huh, per poder-se escalfar, i són reticents, diguéssim, a no inaugurar o a no facilitar aquesta conducció. I més tenint en compte que, per la banda del sud, com que el gas algerià que passa per Espanya i passava abans, bueno, el tub encara hi passa, però l'aixeta la tenen tancada pel Marroc, i ara han trencat relacions diplomàtiques amb el Marroc, doncs no poden substituir si tanca el gas siberià, no podrà ser substituït pel gas algerià, amb la qual cosa això és una clau, una força important. I aleshores, doncs, estem així. Si a més la sortida de la sisena onada aquesta de l'Omicron, de la Covid, doncs s'està produint, però encara en forma incipient, això fa que, bueno, que tot plegat doncs, sigui una cosa important i té un aspecte, un rebot important a les bosses. La primera de totes, la bossa russa de Moscou, que ha caigut un 7% ben bo, però també l'Stock Change, el Nasdaq, l'Ibex, en el Japó no ha baixat tant, però el que és més la part europea i nord-americana, que són les més implicades, sobretot perquè hi ha moltes empreses que tenen vincles econòmics amb Rússia, doncs s'estan baixant les seves cotitzacions, clar, i això fa trontollar una mica la recuperació econòmica de després de la pandèmia.
Per tant,
no és només una qüestió bèl·lica que el que representa humanament ja és una desgràcia, sinó que econòmicament també s'està ressentint.
Li anava a preguntar, professor, per tant, partim d'una promesa no complerta, motiu que ha fet enfurismar els russos, com vostè comentava al principi, des de d'un pacte que ve ja de l'època de la Guerra Freda, pràcticament.
Dels anys 80.
Dels anys 80.
90, vaja, va caure primer el mur de Berlín i a continuació, al començament dels anys 90, es va descompondre la Unió Soviètica.
Per tant, tenim aquesta qüestió que ofèn els russos i que, a més a més, posa en perill la seva seguretat territorial, com ara comentàvem, però, per altra banda, com a contrapartida, tenim aquí un Vladimir Putin que, si tanca l'aixeta, deixa Europa sense gas.
Això vol
dir que, de cara als propers mesos, professor, depèn de com vagi tot plegat, el gas es pot encarir?
I tant, perquè és clar, pensa que ja a la tardor Xina va comprar moltíssimes milers de tones o milions, no ho sé, em perdo amb això, no?, de gas per tenir unes reserves suficients per tot l'hivern xinès. Clar, aquella gent són 1.400 milions o 1.500, és una bestiesa. I tenint en compte doncs, que cada vegada tenen més capacitat econòmica els xinesos doncs, per passar uns hiverns menys crus, més confortables, això va fer que nosaltres, els europeus, tinguéssim... Espanya no tant, però el centre i el nord d'Europa no van poder competir i van comprar menys gas a un preu més car, perquè els xinesos van dir allò, a quin preu m'ho fas? I com que em vull molt, pago el que sigui. Llavors això ja ha fet encarir el gas. Però si a més els russos tanquen l'aixeta, doncs la gent que encara en té, per exemple, als Estats Units, està enviant cap a Europa molts vaixells contenidors de gas. Qualsevol persona que tingui dos dits de front entendrà que si tu tens moltes ganes de tenir gas i tens dificultats per aconseguir-lo, doncs també et rascaràs la butxaca. Clar. Per tant, la teva pregunta té molt fàcil resposta. El gas és molt probable que s'encareixi en aquests darrers dos mesos de l'hivern i començament de la primavera.
Bé, doncs, per tant, haurem d'estar molt pendents de com evoluciona tot plegat, perquè en funció del que passi, tots plegats en podem pagar les conseqüències, i mai més ben dit, no, professor?
Sí. Sembla una cosa llunyana, però que ens afecta a casa nostra, a casa seva.
Perquè si tenim en compte el preu de l'electricitat, ja només falta que el gas arribi a uns nivells estratosfèrics, com perquè després encara se'ns compliqui a tots la nostra economia familiar, no?
I tant. Pensa que una part de l'electricitat, no majoritària, però també es fa també amb empreses de cicle combinat que un dels productes energètics consumits és el gas. O sigui, el gas no és només perquè ens arribi a nosaltres per engegar la caldera de la calefacció, sinó que una part no menys preable de l'electricitat que consumim també es fa amb gas. Per tant, em sap greu, però em sap greu per dir la notícia i per passar-ho personalment, doncs el preu de l'electricitat seguirà alt en els pròxims mesos.
Sí, sí, de fet,
fins
encara...
Que no arribem una mica al temps més càlid, no?
Clar. O sigui,
a partir d'abril o una cosa així. Però aquests pròxims tres mesos pot ser bastant fumuda la factura de l'electricitat de la companyia.
De fet, encara ahir o abans d'ahir es va tornar a disparar una altra vegada el preu. Em sembla que ja hem perdut el compte de si ja és una xifra històrica o ha deixat de ser-ho, no?
Sí. Aquelles comparacions de fa un any
sí.
ja no les farem perquè, esclar, ja, aviat ja farà un any de les pujades i per tant, allò, 7 vegades més car, no? Ara diem, bueno, un 30% més car quan el megawatt estava ja a 300 euros el megawatt, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, ens hem d'anar acostumant a que o li donem una empenta molt, molt important a les energies renovables, no?, d'origen renovable, o tot el que hagi de dependre de carbó i de gas i de petroli, doncs seguirà apretant. I tenim aquest sistema de subhasta del preu més car, que és, quan es fixa el preu, és el preu per tots els quilowatts del que és més car per tenir prou suficiència elèctrica, no? Doncs, esclar, els que tenen empreses d'energies renovables, inclús les de fusió nuclear, doncs estan d'enhorabona perquè els seus costos són molt més barats, però en canvi la venen com el més car, perquè així és el sistema de determinació dels preus a la Unió Europea. I això fa preveure que, tal com està passant ara, doncs seguirem amb preus alts, almenys en aquestes èpoques que tenim un gran consum d'energia elèctrica. Ja veurem si el turisme es recupera i la situació econòmica també millora, què passarà a l'estiu amb els aires acondicionats. Però el que és segur és que el fred, sortosament la pràctica majoria de tot la gent, tenim mitjans per escalfar-nos, no? I això fa que ara, diguéssim, la factura, la partida, com passa en molts països del centre i nord d'Europa, que sobretot pels jubilats, una part important de la seva despesa, o sigui, de la seva pensió, es dedica a la calefacció, a escalfar-se. I també, no només per qüestions paisatgístiques i climàtiques, hi ha molts pensionistes britànics, holandesos, alemanys, que baixen cap a la Mediterrània a l'hivern, sinó també pel cost. Vull dir, és un impacte molt econòmic amb els pressupostos familiars de la gent gran, que ja són pensionistes per jubilació, doncs per l'impacte del preu d'escalfar-se, per entendre'ns.
Escolti, professor, vostè ha notat que s'ha incrementat el preu dels productes als supermercats?
Jo com tothom, no?
Sí, no?
Sí, a veure, no s'ha incrementat tant com l'increment del preu de les matèries primeres, de l'electricitat, perquè això seria
un escàndol.
Això seria molt dur, però sí que s'ha incrementat. El que ha disminuït és els marges comercials. Veiem, a més, un gran moviment de concentració d'empreses de distribució, perquè, esclar, algunes ho estan podent resistir, però altres, menys competitives, doncs no veuen com poder pujar poc els preus i subsistir, perquè ja anàvem amb marges més petits. I això ho estan aprofitant grans grups comercials i fons d'inversió, no només estatals, sinó d'altres països, per fer adquisició d'empreses. Pensa que aquestes persones pensen, bueno, com ho tenim a Castella-La Manxa, no? Doncs allà hi ha dos cadenes, que aquests tenen 300 establiments i l'altre en tenen 180, que estan amb aigua fins al coll, pum! Els hi fan una oferta i aquella gent que ja veu que no poden augmentar els preus ni aguantar la pèrdua de beneficis o les pèrdues, simplement, doncs s'ho venen, amb la qual estem anant, que ja fa temps que funciona així, a una concentració d'empreses similar a altres sectors. Mira la banca, no? O sigui, cada vegada hi haurà menys competència també en el sector de l'alimentació. I com tu saps perfectament, Joel, què passa quan hi ha menys competència? Doncs que els consumidors, que som tots, tenim menys per triar i estem més lligats de peus i mans al que decideixin aquests pocs competidors que moltes vegades s'arriben a posar, de maga de totis, perquè és il·legal, d'acord, i els preus, doncs, a més de tot el que d'efectes externs, aquesta manca de competència fa que els preus tinguin tendència a pujar. I els salaris, mira, l'any passat els preus van pujar un 6,5, rècord des dels anys 90, em sembla, i t'ho pregunta als teus companys, als teus coneguts, als teus amics que treballen a sou, si els hi han augmentat el sou un 6,5%. I ja veuràs que la majoria et dirà que no. Almenys els que he preguntat jo m'han dit que no.
Professor, de fet, també li preguntava això dels supermercats, perquè, de fet, el 2021 no ha sigut un any massa bo per aquestes superfícies. Ha estat un any pitjor que el 2020. La tornada de l'hostaleria i l'encariment dels aliments han forçat un menor consum i, en conseqüència, doncs, bé, s'han hagut de readaptar. Per contra, els consumidors hem vist com, per exemple, determinats supermercats fan pagar el mateix preu per un producte però hi posen menys quantitat. Això, per exemple, sense dir noms, hi ha algunes superfícies comercials que, on ja ho hem pogut constatar i ho hem pogut comprovar, i quan tu fas la suma de tot el que has comprat te n'adones que l'encariment és molt evident, no?
Sí. I a més, això que has dit tu fa que, clar, hi ha gent que diu, perquè pensa que l'any 20, o sigui, ja 2 anys enrere, el primer de la pandèmia, esclar, com que estàvem tan confinats, el comerç va ser el sector més guanyador de tots, perquè, esclar, la gent vam començar a cuinar a casa de dilluns a divendres i, a més, no anar al restaurant, els que anaven dissabtes i diumenges, i per tant, doncs, els súpers, no sé si te'n recordaràs, amb casos tan anecdòtics com la carestia de paper higiènic, no?, o de tovalloletes d'aquestes alcohol...
Humides, sí, aquestes...
Les mans. Que va haver-hi aquests processos d'acaparament. Però vaja, una cosa va ser l'acaparament i l'altra és que comprar la gent emplenava els robots de mala manera, i per tant el 2020 va ser molt, molt important i van fer molts, molts calerons, per descomptat. Ara, l'any passat, el 21, restringir-se o sigui, poder circular la gent sense estar confinada i encara que amb limitacions bars i restaurants doncs van tornar a funcionar, la gent vàrem comprar menys a les botigues, i això unit amb el que deia abans d'increments de preus de les matèries primeres, de les dificultats del transport, problemes amb els vaixells i amb els ports, ha fet que aquest sector se'n ressenteixi i veurem doncs més fusions d'empreses, no? I les grans, no sé, ara estic pensant en la principal, en Mercadona, no? Doncs, i altres, doncs aniran comprant, el que deia abans, petites xarxes, bueno, petites o no, o mitjanes xarxes, i reduint. Sí, jo penso molt en això, amb els bancs. Tu, per aquí a la Garrotxa, Gironès, Empordà, sí, abans és que les agències es tocaven unes a les altres,
tant,
no? La plaça del poble, hi havia l'Ajuntament, l'Església i 3 entitats bancàries. I ara n'hi ha una i a vegades cap. I per exemple, els caixers automàtics també, que han anat desapareixent i que per la gent gran representa un problema. Mm-hmm. Doncs ens estem abocant a una situació semblant. O sigui, jo crec que aquest any 22 anirem veient com desapareixen rètols de marques, no? I que hi ha menys punts per anar a comprar.
Per tant, professor, estaríem davant d'una mena d'Amazon de l'alimentació?
Pot ser, perquè també a les ciutats grans hi ha un fenomen que per aquí en llocs més petits hi ha un visió, per descomptat, no passa, però si te'n vas, per exemple, a Barcelona o a Madrid, ara s'està posant com de moda, no d'una forma molt gran, però sí les compres ràpides per en 10 minuts et porten la compra del súper a casa. Hi ha hagut una mena d'invent de supermercats tancats al públic en què, no sé si has vist algun reportatge, quan reben una comanda per telèfon, els venedors, diguéssim, més que venedors, són corredors de fons, van amb els carretons corrents pels passadissos, emplenant aquest carretó, i quan ja tenen tota la comanda feta, ho posen en bosses i a la porta de l'establiment hi ha aquests riders, els repartidors amb bicicleta,
sí,
o
sí, sí,
patinet, o amb el que sigui, amb una moto petita, que et porten aquesta comanda a casa en no més de 10 minuts. Per tant, a veure, això ha d'haver-hi una densitat de població important i que aquestes xarxes de Glovo, Delivery, Deliveroo, doncs estiguin funcionant, no?
Ens estem mal acostumant, professor. Ens estem mal acostumant, eh?
Sí, clar, llavors és molt possible que, bueno, no, si són 10 minuts des que tu truques, si tu vas a la compra, el desplaçament, la compra amb el teu carretó i tornar a casa després d'haver pagat i envasat, i embossat, perdó, doncs estàs més temps que no aquests 10 minuts. No sé, crec que tothom pot estar bastant d'acord. Llavors, i la facilitat i la comoditat, si els preus no s'incrementen pel fet d'aquest servei, doncs això pot ser que sí, que això que dius tu sigui, sigui no de la marca Amazon, no, però el fenomen aquest sigui de comprar. A més, si pensem en distàncies, no a peu, sinó en distàncies llargues, el fenomen de les grans superfícies a les afores de les ciutats, hi ha un estalvi d'energia important. O sigui, que a sobre és més ecològic, a part de l'estalvi de temps. No sé, ja ho veurem, però dubto que en ciutats mitjanes i pobles petits això arribi, eh? Ha d'haver-hi un gruix important de compradors i de botigues que estiguin destinades a això. Però el temps, donem temps al temps i ja ho veurem.
London Calling, quantes vegades n'havíem parlat, professor, abans de que el Brexit fos una realitat? El Brexit és una decepció, fins i tot per aquells que van votar a favor de sortir d'Europa. De fet, les circumstàncies ho estan demostrant dia rere dia, no?
Sí. A veure, tenint en compte que el referèndum va ser guanyat no per una gran majoria, podríem dir que una mica menys de la meitat no van votar a favor del Brexit, però així tot són moltíssima gent que van votar. Però esclar, això ja fa de la votació molt més temps, i que el Brexit s'implementés doncs ja fa un parell d'anys, i esclar, doncs la reacció molt majoritària és de, com has dit tu, de decepció.
Clar.
Inclús podríem com classificar en tres grups els britànics que estaven a favor, que van votar en el referèndum a favor del Brexit, i que ara doncs estan doncs com bastant rabiosos, i mira, podríem dir que primer hi ha uns no gaire gran al grup que són els que estan enfadats, inclús podríem dir de forma forta, no? Estan enfadats perquè estan vivint una situació que no esperaven, i a sobre s'han produït esdeveniments, com recordaràs, allà a Downing Street, número 10,
sí,
allà de les festetes aquelles, que suposo que de festes d'aquestes se n'han produït sempre. Però és clar, quan el Premier, el Boris Johnson, obligava la gent a quedar-se a casa, demanava que la gent no anés a les discoteques, no anés al restaurant, i resulta que a la seva Moncloa, que és Downing Street de Londres, no? Doncs en els seus jardins interiors es feien festes, doncs això, amb altres circumstàncies, haguessin dit, mira, bueno, són coses que passen. Però, esclar, tal com està el panorama, aquesta gent està molt enfadada. Després hi ha els decebuts pròpiament dit. Clar, si els va prometre que recuperaven la sobirania de les fronteres i de l'economia, es deslliuraven de les limitacions i de les regulacions europees emanades des de Brussel·les, i que podien fer i desfer a la seva aire, que això els proporcionaria una situació millor. I tenen una situació pitjor.
Ja.
No d'uns mesos, no? Sinó consolidada. I, és clar, això se'n estan donant compte, que els hi van aixecar la camisa,
que els
van enganyar. I després hi ha un tercer grup que, a part de les altres dues causes, aquests se senten traïts, perquè són, diguéssim, la gent més conservadora, que davant d'una Unió Europea una mica socialdemòcrata, una mica, tampoc ens passem, però més que no pas pels objectius de les classes benestants i de classes mitjanes molt conservadores de la Gran Bretanya, hem vist com el seu govern, liderat per en Boris Johnson, estava fent polítiques socialdemòcrates. O sigui que una cosa és la realitat, que és crua, però per altra, que els augmenten els impostos, que feia més de 70 anys que no passava això. Recorda que en els anys 70 i començaments dels 80, bueno, no sé si recordaràs, però Margaret Thatcher va trencar una dinàmica, diguéssim, una mica socialdemòcrata, dient que com menys impostos millors, i que millor era que la gent tingués els diners a la seva butxaca que no a la butxaca de l'Estat, i que per tant reduirien el sector públic. Ara s'ha vist, no? Aquests també ho han vist a la sanitat. Reduirien el transport públic, l'ensenyament públic, tot el que fos públic, doncs aniria, si no desapareixent del tot, siguem molt petit, i que la gent tingués llibertat per gastar-se els seus estalvis, no els seus impostos, amb el que volguessin. Clar, ara resulta que aquesta gent que estaven tan contents i que anaven votant en contra del partit de laborista, del Labour Party, doncs ara es troben que van votar majoritàriament fa un parell d'anys a Boris Johnson, i ara resulta que aquest està fent polítiques, no totes, però en economia molt, molt del Labour. I, és clar, aquesta gent està molt, molt furiosa i s'entén, no?
Però, clar, professor, ara què? És a dir, no poden fer marxa enrere, no? O sí? És a dir, poden tornar a entrar a Europa, o això ja seria, vaja, un fins i tot ho dic per l'orgull del país, i per la sobirania britànica, sí, sí, això sí. Ja seria un desastre absolut?
Jo diria que haurien de tornar a fer un referèndum, però és clar, és que tampoc fa tant de temps, i els referèndums, hi ha una tradició de l'opinió política, no?, de la doctrina política, que és que no es poden fer sobre el mateix tema referèndums cada 2 anys. Per tant, és això. I per altra banda, és clar, suposo que si demanessin entrar, se'ls hi permetria tornar a entrar, però amb unes condicions molt diferents de com estaven a l'època de la Margaret Thatcher. Pensa que era un contribuent important dels fons públics de la Unió Europea, però la senyora Thatcher, la Premier, va aconseguir que li retornessis una part, allò que en deien torna'm el meu xec. Ja hi havia una frase feta en anglès molt, molt descriptiva. Clar, jo m'imagino que si, a part dels incompliments que hi ha amb els acords del Brexit amb la Unió, entre Gran Bretanya i la Unió Europea, doncs si ara ja hi ha problemes, i recordant tot el que ha passat aquests últims anys, no se'ls hi farien tantes excepcions a la carta com van anar aconseguint. O sigui, ells estaven en l'Europea, però amb un estatut d'autonomia, per entendre'ns, molt elevat, no? I per tant, doncs, tenien els beneficis al 100%, però no els diguéssim la part negativa com teníem la resta de països dels 27 actuals. M'imagino que és possible retornar a la Unió Europea? Sí, però tindria problemes interns i problemes externs.
Per tant, mala peça al taler aquí, eh? És a dir,
durant uns anys tindran mala peça al taler.
Tant si fan una cosa com l'altra, la veritat és que els espera un camí amb una mica pedregós, eh?
Sí, sí, i és que a més ara, és que a nivell físic, si nosaltres ens queixem de la situació econòmica, del tema de l'atur, doncs allà estan passant algo semblant. Vull dir, abans a la tardor ja van tenir uns problemes de desabastiment importants per la manca de camioners. O sigui, tenien els productes en els ports, però no arribaven a les botigues i a les cases. Això també és una conseqüència del Brexit, perquè tenia el 80% dels camioners que treballaven a Gran Bretanya eren estrangers, i la majoria d'aquests estrangers eren comunitaris. Clar, tot això no ho van tenir en compte, o els que ho sabien ho van amagar per fer propaganda a favor del Brexit. Clar, ara es troben que per aconseguir una part d'aquests camioners i altres treballadors han hagut d'augmentar els salaris perquè la gent vulgui del seu país fer aquesta feina. I si augmentes els salaris, evidentment aquests augments es repercuteixen en els preus.
Evidentment.
Amb la qual cosa els està, a la seva cistella de la compra s'està encarint. Però és que, a més, han volgut fer unes regulacions pròpies, ja que han recuperat la sobirania, i ara resulta que són més farragoses que no les regulacions que partien de Brussel·les. En la qual cosa, allò de dir, escolta, hem canviat, però no hem millorat en l'aspecte burocràtic. Hi ha empreses que han hagut de tancar perquè no... empreses poc rendibles britàniques, perquè no han pogut mantenir el ritme burocràtic, devien tenir molt poc marge de beneficis, però se'ls ha fet molt més farragós que no pas abans quan eren de la Unió Europea, no? I una altra prova d'això és que la lliura esterlina està en unes cotitzacions amb l'euro de les més baixes amb xifres rècord, amb la qual cosa això vol dir que les importacions, les menors importacions que ara fan de la Unió Europea també s'han encarit.
Clar, clar.
I llavors, esclar, hi ha molta gent, a part dels que ja no volien sortir, escocesos i la gent d'Irlanda del Nord, doncs que diuen, bueno, però això què és? I se senten absolutament enganyats i estafats. Suposo que això... a part de les festetes a Downing Street, li passarà factura i de fet hi ha una part important de parlamentaris conservadors, Tories, que diuen ells mateixos, no?, que estan ja preparant una moció de censura interna per destituir el primer ministre. I jo no sé el que surti després com s'ho farà, perquè és clar, haurà de seguir gestionant el Brexit, però sabent el pa que s'hi dona, doncs ho serà molt difícil. No crec que hi hagi masses candidats actualment en el partit conservador britànic de substituir. El que sí que sembla que tenen molt clar és de que volen canviar el primer ministre. Per descomptat, el Partit Laborista estaria encantat amb això, tot i que sembla que de moment encara ho tenen difícil per aconseguir una victòria. És més, fins a finals de l'any que ve, del 23, no hi ha eleccions generals. Per tant, el més probable és que hi hagi un canvi de primer ministre, però que segueixi havent-hi un govern conservador a la Gran Bretanya.
Déu-n'hi-do.
I això, a més, amb el tema d'Irlanda del Nord.
Sí, sí.
Perquè, esclar, és que a efectes pràctics, Irlanda del Nord segueix sent, a efectes pràctics, membre de la Unió Europea. O sigui, la frontera econòmica no està entre Irlanda del Nord i Irlanda, sinó està entre Irlanda del Nord i la gran illa on hi ha Escòcia, Gal·les i Anglaterra. Amb la qual cosa, això, vaja, per qualsevol britànic és molt greu. I els d'Irlanda del Nord, és que ells ja no volien. O sigui, el referèndum, el Brexit no va guanyar Irlanda del Nord. Amb la qual cosa, això és una patata calenta que el govern conservador, que hi hagi fins a finals de l'any que ve, el nou Premier haurà de tractar-ho i ja veurem com ho soluciona.
Professor, ens queda un últim tema que, si li sembla, podem deixar-lo per d'aquí dues setmanes en el proper informe econòmic, perquè em sembla molt interessant, i és que el Bitcoin, que semblava que era com aquella moneda que no es toca i que havia d'acabar amb el sistema antic, per entendre'ns, ha començat a encendre totes les alarmes. Per què? Doncs perquè ha perdut la meitat del seu valor en menys de 3 mesos. La criptomoneda acusa les perspectives de pujades de tipus d'interès als Estats Units i possibles prohibicions a Rússia. Diu que aquests són dos dels grans factors que farien provocar aquesta caiguda. Si li sembla, professor, ho deixem per d'aquí 15 dies, que segurament tindrem molta més informació de cap on va tot plegat. Però vaja, el Bitcoin, que semblava que era la gran esperança blanca, ara per ara, sembla que també trontolla, no?
Sí, i això enllaça amb el primer tema que hem parlat, Joel, que és que a les bosses, que també es cotitza el Bitcoin, es deia que era una moneda refugi, no? Com,
sí,
com l'or.
Sí, sí.
I ara, doncs, esclar, en parlarem més abastament d'aquí 15 dies, però també hem vist aquesta caiguda d'una velocitat vertiginosa, que això, que ha perdut més de la meitat del seu valor en tan sol des de novembre fins a gener. Doncs, si, quan vulguis, en tornem a parlar.
En tornem a parlar. Professor Anguera, gràcies per acompanyar-nos fins d'aquí a dues setmanes.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Bon dia i bona hora.